Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Sembla ser que les inversions en sanitat finalment arribaran. La setmana passada, la consellera de Salut, Alba Vergés, va prometre una inversió per a l'Hospital de Móra de fins a 5 milions d'euros i ahir es va presentar a l'Ajuntament de Falset el nou projecte d'ampliació del CAP i la construcció de la sala de rehabilitació. Dos bones notícies que volen començar a posar remei a dos llargues reivindicacions del nostre territori. La falta d'inversions en els equipaments sanitaris era clamorosa i és per això que cal agrair que finalment aquests diners es comprometin amb Falset, amb Móra d'Ebre i amb tots els usuaris dels centres. Ara cal anar amb compte i esperar que aquestes boniques paraules es concretin en fets reals. De tot això en parlarem abastament en l'informatiu d'avui, però també ens farem ressò d'altres temes destacats. Per exemple, us explicarem que l'Ajuntament de Falset ha concedit ajuts a famílies en situació desfavorida per a que els seus fills puguin tenir accés a les activitats extraescolars. En l'apartat cultural parlarem de l'Art amb Vins de Capçanes, que se celebra aquest vespre, de la Festa del Coc de Sant Blai i també repassarem la programació d'hivern del Teatre L'Artesana. Així mateix passarà pels estudis de Ràdio Falset la Montse Bartolomé, la directora de la biblioteca, que ahir va celebrar el seu 12è aniversari. Amb ella parlarem de com aquest equipament s'ha convertit en un referent cultural per a Falset i per al Priorat. Finalment, en els esports farem un repàs als resultats dels equips prioratins de la passada jornada i Enric Massip ens explicarà quin temps tindrem per als propers dies. Comencem! La consellera de Salut del Govern de la Generalitat, Alba Vergés, es va comprometre a invertir fins a 5 milions d'euros a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre en els propers 4 anys. Vergés, que va visitar les instal·lacions del centre de la Ribera d'Ebre el passat divendres, va manifestar el compromís ferm del Departament de Salut amb l'Hospital de Móra.
Venim a explicar aquest esforç inversor, venim a explicar que des del govern estem compromesos amb la salut a tot el territori i amb la qualitat que prestem en proximitat als ciutadans i ciutadanes del territori de les Terres de l'Ebre, en aquest cas de tres comarques, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat.
Vergés va explicar que fins a l'any 2023 s'executaran inversions al centre per tal d'actualitzar unes instal·lacions amb més de 30 anys de vida. En concret, la consellera va afirmar que es destinaran 2,2 milions d'euros a la renovació tecnològica i a l'adequació d'equipaments diversos, com ara els quiròfans, les sales de reanimació postquirúrgica, els espais per als metges de guàrdia i també la cafeteria. La consellera de Salut també va assegurar que estan estudiant quina és la millor manera de gestionar el centre.
Hi haurà una empresa pròpia, amb pressupost propi, el que he dit, i sobretot el projecte clínic propi, que això és molt, molt important, i evidentment tota la part jurídica, que és molt sensible a les demandes de les Terres de l'Ebre, amb aquest concepte de salut Terres de l'Ebre, doncs aquesta demanda nosaltres la recollim i farem tota la tramitació jurídica necessària per poder tenir en aquest centre un hospital que no depengui de ningú més que no sigui del Departament del Servei Català de Salut.
Al passar sota control directe del CatSalut, recordem que fins ara l'Hospital de Móra estava gestionat per GECOSA, empresa municipal dependent de l'Ajuntament de Reus, Vergés va voler tranquil·litzar dient que no ha de canviar res i va afegir que les aliances amb altres centres perquè professionals de diverses especialitats prestin també servei a Móra continuaran perquè, segons va dir, han de poder garantir la millor qualitat del servei. Durant la seva visita a Móra d'Ebre, la consellera de Salut es va reunir amb la direcció del centre, amb membres del comitè d'empresa de l'hospital i també amb els alcaldes de les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Així doncs, el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, assegurava que el territori està esperant aquesta notícia i confia en que aquestes inversions es compleixin.
Estàvem esperant que arribés aquesta notícia, que sabíem que s'hi estava treballant, i finalment doncs, ha arribat i ens va fer aquesta promesa doncs, que durant els propers 4 anys hi haurà aquesta inversió de 5 milions d'euros a l'Hospital de Móra d'Ebre.
Sabater també va destacar que cal que la gestió de l'hospital sigui 100% pública per evitar situacions del passat.
Això està bé, que sigui això, un projecte propi, però que sempre depengui doncs, exclusivament de la Generalitat, o sigui, de la Conselleria, del CatSalut, no? Perquè, si no, no ens trobem una altra vegada amb l'experiència que hi ha hagut i que, bueno, que teníem ganes de que es posés final aquesta gestió.
També satisfacció entre els treballadors del centre. El portaveu del comitè d'empresa de l'hospital, José Domínguez, explicava que estaven molt satisfets perquè les inversions no només se centren en la renovació de les instal·lacions, sinó que s'ha dissenyat un pla estructural d'inversions per al centre.
Les inversions molt bones, perquè en principi nosaltres hem demanat que l'hospital necessitava un pla d'inversions per avenços tecnològics d'un 2.300.000 euros i la consellera es va traslladar que en els propers 3-4 anys s'invertirà a l'Hospital de Mora 5 milions d'euros. O sigui que, a més del pla de reinversió tecnològica, per dir-ho d'alguna manera, hi ha també un pla d'inversió estructural per l'hospital del que no tenim constància i, per tant, la sensació és molt bona.
Des del comitè d'empresa també esperen que això no quedi només en paraules i les inversions comencin el més aviat possible. El passat divendres es va presentar a l'Ajuntament de Falset el projecte de la nova sala de rehabilitació del CAP de Falset. Aquestes noves instal·lacions s'ubicaran a la part posterior de l'edifici del CAP i tindrà un cost estimat de 800.000 euros. Ramon Descarrega és el gerent de la Regió Sanitària de Tarragona del CatSalut.
La veritat és que això és una demanda, una necessitat que ja fa temps que sabíem. Una vegada ja vam veure quines eren les necessitats i d'acord també amb els professionals, doncs aquest pla funcional s'ha tirat endavant i això ha permès, doncs, que ara tinguem un projecte que s'acabarà d'enllestir en el sentit de saber exactament quina és la distribució i, bueno, la idea és que es faci una inversió adequada i que això puguem tenir, doncs, a finals del 2020, primers del 2021, esperant que tot vagi bé, tenir aquestes instal·lacions ja per poder ser utilitzades.
El gerent de la Regió Sanitària va destacar que celebrar actes com el d'ahir a Falset, en el que es va presentar el projecte, són molt positius, ja que considera que és important consensuar-ho no només amb els representants del municipi, sinó també amb els professionals, ja que són ells els que faran ús de les noves instal·lacions. Està previst que la nova sala de rehabilitació entri en funcionament a finals del 2020 o principis del 2021. Des de Falset, el nou projecte ha estat molt ben rebut, ja que, segons l'alcalde Jaume Domènech, era una llarga reivindicació.
És una cosa que se reivindica, és necessària i la gent la reclama. La reclama perquè estem amb unes instal·lacions que no estan avui a l'alçada del servei que s'ha de donar. I, per tant, doncs, bueno, crec que és important, doncs, bueno, que almenys hi hagi aquesta voluntat amb els moments que corren de que es presenti el projecte i amb la voluntat de que es faci l'adjudicació.
Domènech també va afirmar que el consistori està estudiant la possibilitat de crear un centre sociosanitari darrere de la residència Les Vinyes.
Fa un parell o tres d'anys ja que estem darrere d'això, intentant, doncs, bueno, si es podria fer una ampliació de la residència i ubicar-hi un soci sanitari també necessari per a la comarca. No solament és un servei, no és un servei només de Falset, sinó que és un servei també comarcal, no? Intentar que tot el tema de soci sanitari també es pugui ubicar aquí.
Un total de 13 famílies es beneficiaran enguany de les subvencions extraescolars que concedeix l'Ajuntament de Falset. De fet, els ajuts han estat otorgats a totes les sol·licituds que complien amb les bases de concessió. D'aquesta manera s'ha facilitat l'accés d'infants i joves a les activitats organitzades per l'AMPA, l'Escola de Futbol Priorat Esportiu, el Club de Pàdel Falset i el Club de Judo Priorat. La regidora de Serveis de l'Ajuntament, Núria Borja, explicava a Ràdio Falset per quin motiu el consistori atorga aquesta línia d'ajudes.
Entenem que l'educació no és cosa només de l'escola, sinó que tothom som agents que eduquem els nens i nenes, la família, l'escola, però també els mitjans de comunicació i també bueno, totes les activitats que realitzen els nens, totes les persones que les dirigeixen també estan educant en certa manera els nens i els joves. Llavors, bueno, les activitats extraescolars entenem que doten els nens d'unes competències, uns valors, com poden ser l'esforç, el treball en equip, la disciplina, que tot això és bo pels nens. Llavors, a partir d'aquí, entenem que tothom hi ha de poder accedir.
És el tercer any que l'Ajuntament de Falset concedeix aquestes subvencions amb l'objectiu d'afavorir la participació en les activitats organitzades pels centres educatius, les AMPA i altres entitats domiciliades a Falset als alumnes que es troben en una situació desafavorida. El curs 2016-2017, 18 alumnes van poder accedir a activitats extraescolars gràcies als ajuts concedits a les famílies. El curs 2017-2018 en van ser 20. Avui tenim amb nosaltres a la Montse Bartolomé, directora de la Biblioteca Salvador Estrem i Fa, que ahir va celebrar el seu 12è aniversari. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Són 12 anys en els que podem dir que la Biblioteca de Falset s'ha convertit en un referent cultural, tant a la capital del Priorat com a la comarca en general.
Sí, sí, estem molt contents perquè se manté el nivell d'usuaris, no és com els primers anys que sempre quan s'inaugura una cosa és l'apoteosi, però no, estem sobre les 90 persones al dia, que pensem que és molta gent. I a més, a mi sempre m'agrada dir que la biblioteca és el servei cultural del dia a dia, no? De la quotidianitat, perquè una cosa és anar al teatre, anar al cine, anar a un concert de música, que hi vas de tant en tant, però la biblioteca és cultura del dia a dia, un lloc on pots anar cada dia o buscar o mirar una revista, llegir el diari o estudiar o passar el ratet també.
Sí, de fet les dades així ho demostren, 3.428 carnets en un poble on Falset passa dels 2.800 però no arriba als 2.900 i en una comarca que són 9.000 persones i poc, això és un 30% de la població.
Sí, sí, si fas una mica, primer pots dir, oh, és poca gent, no? 90 persones al dia, però si ho compares amb la població és un superèxit. Hi ha biblioteques grans, per exemple, no sé, Vilaseca o així, que potser tenen 700 persones al dia, però clar, quants habitants té Vilaseca? No, no, podem estar molt satisfets.
I una altra dada que també impacta és que durant el 2018 vau tenir fins a 24.700 visitants, el que tu deies ara que són 90 visites al dia.
Sí, sí, no, ve molta gent, en realitat, i això ens agrada, no? Perquè vol dir que és un espai que la gent s'hi sent còmoda i que s'hi troba bé, per això venen i tornen.
Val, a banda de les funcions habituals de qualsevol biblioteca, a Falset organitzeu moltíssimes activitats, feu una mica de tot.
Sí, bueno, perquè la biblioteca és això, la biblioteca, el que té de bonic la biblioteca pública s'entén és que és per tothom, és una mica com els CAPs, dic jo, les biblioteques, l'escola és pels nens, l'institut és per tal, no? Però la biblioteca és de 0 a 99 anys com el CAP, llavors intentem sempre que hi hagin activitats una mica per tothom. I enguany estem molt i molt contents de les activitats que vam fer aquest estiu per celebrar els 80 anys de la Batalla de l'Ebre, que vam organitzar amb l'Arxiu i amb l'Associació No Jubilem la Memòria unes visites guiades als espais de la Batalla de l'Ebre i se pot dir que vam morir d'èxit perquè vam haver de dir que no molta gent. Que això també demostra una mica que si fas coses una mica diferents i la història viva, que dic, no? Parlar de coses també properes i fer activitats conjuntament amb altres entitats, això és molt enriquidor per tothom, no?
Sí, com dèiem, ahir vau fer la festa dels 12 anys. Què vau fer? Com va anar?
Bueno, com sempre fem, tenim la sort de comptar amb el Pere Pi, que ens fa el xocolate, que fan xocolate cuit, i clar, tota festa d'aniversari. Pastís seria una mica difícil perquè, clar, ve molta gent, però el xocolate, doncs, com que el Pere Pi és un artista, ens fa el xocolate cuit, fem la xocolatada, després repartim els premis als superlectors. Això es fa a moltes biblioteques, nosaltres tenim una estadística i al final d'any, doncs, t'arriba la gent que ha llegit més. Llavors, això jo penso que, tal com és avui en dia, que llegir és una cosa minoritària, llegir llibres s'entén, la lectura, no el fet d'estar en pantalles, eh? I volem premiar perquè llegir és un esforç i és una cosa poc valorada avui en dia, se valora més, no llegeixo res, no? I això ho volem premiar i pensem cada any, ja fa molts anys, des del primer any de fet, donem un premi per categories, doncs adults, als petits lectors, a la gent que llegeix més. I bueno, doncs vam donar els premis. I després una actuació, com sempre, no? Van vindre els Picarols i doncs, vam fer festa una mica, perquè pensem que s'ha de celebrar que un servei públic pugui, cada any puguem dir, ostres, encara estem aquí.
Estem aquí, sí. En són 12.
Exacte.
I, bueno, seguim, hi ha corda per dies a la biblioteca.
Això esperem, i tant.
De fet, bueno, per aquest 2019 teniu previstes moltes activitats.
De fet, comencem al febrer, ja ho petem, com que aquí diu, perquè si algú estem contents també és que la biblioteca ens obrim a les entitats i a la gent, que tothom que vulgui organitzar coses saben que allí tenen la porta oberta. Aquest mes ve molt carregat perquè tenim moltes, a banda tenim activitats fixes, com per exemple el club de lectura, que ens reunim un cop al mes, o les hores del conte, que les fem habitualment tots els divendres. I després hi ha xerrades i coses, i enguany tenim, aquest mes de febrer, per exemple, tenim una xerrada sobre infància, etimologia i paradigma, que ho fa un noi que és mestre i educador social. Tenim una xerrada molt interessant que aprofito des d'aquí a tothom, i especialment a les noies, a les nenes i dones que vinguin, que és perquè el dia 11 de febrer se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, perquè ja sabem que hi ha molt poques noies i nenes que optin per carreres científiques i d'investigació, i llavors se vol donar una mica de visibilitat a les dones que s'hi dediquen, perquè a veure si així és un efecte crida i les noies s'interessen per això. Aquí a la província de Tarragona, bueno, al Camp de Tarragona, diríem, les biblioteques del Camp de Tarragona, juntament amb una entitat que es diu Divulga, que són un grup de científics i investigadores de Tarragona, organitzen xerrades a les biblioteques explicant la seva feina. I aquí a Falset ve una noia que és investigadora de la Rovira i Virgili, que ens parlarà de les proteïnes d'insectes, si és l'alimentació del futur, menjar escarabats i mosquits i tot això.
És tot un tema, això.
És tot un tema, tot un tema. I des d'aquí, doncs, estaria bé que vinguessin noies i nenes a veure, perquè veiessin que d'investigadores també n'hi ha. Després també hi fem presentacions de llibres, que ho fem amb el Casal Carrasclet i amb el Centre Quim Soler. Un serà uns llibres de poesia i de contes, i l'altre serà una presentació del llibre del Sergi Saladier, que és El conflicte entre el paisatge i l'energia eòlica, que parla una mica d'aquí, com ha afectat aquí la construcció de parcs eòlics.
Sí, de fet és la comparativa entre el cas del Priorat i el cas de la Terra Alta.
Sí, sí. I després altres activitats que fem, que moltes vegades no surten al calendari, perquè a la biblioteca s'ha de dir, cal dir, que fem molta feina que no es veu, fem moltes activitats amb escoles. I amb el centre de recursos els hi preparem els llibres, anem a fer sessions amb ells, ells ens venen a visitar. I també aquesta vegada hi ha un projecte que fem a les biblioteques del Camp de Tarragona, que es diu Píndoles de Salut, i vindran a fer uns tallers sobre higiene i salut amb els alumnes de tercer de l'escola, i això també ho fem a la biblioteca. I tot, de moment això...
Bueno, de moment és el mes de febrer i així...
Pues, i bueno, i al març també ja tenim moltes coses.
I al març també, doncs, bueno, sí. Teniu moltes coses, sí. I teniu molta feina, i bueno, ens n'alegrem molt que la biblioteca funcioni la mar de bé. Moltes gràcies per passar pels micros de Ràdio Falset, Montse,
i
que vagi bé.
Molt bé, esperem l'any que ve si podem tornar a vindre a explicar coses boniques.
I si vols abans també, eh? Falset celebra aquest cap de setmana la Festa de Sant Blai, en la que el tradicional coc de fins a 12 metres de llargada recorrerà els carrers de la vila. Com a novetat, enguany la festa es divideix entre avui dissabte i demà diumenge. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
És la primera vegada que es trenca o que es disgrega el que és l'acte en dos dies. Més que res perquè les celebracions el diumenge doncs, no hi ha massa gent, i llavors doncs, el que interessa doncs, és de que hi participi gent. No? Llavors el fem, en aquest cas, doncs, la cercavila fem el dissabte, se munta el coc a les 6 de la tarda, es comença a muntar el coc a la plaça de la Cortera, llavors doncs, se sortirà doncs, amb la banda Vila de Falset al davant i anant, en aquest cas, doncs, pels carrers de costum, i deixarem el coc doncs, a l'església una vegada acabat l'ofici del vespre.
Demà diumenge, en canvi, tindrà lloc la benedicció del coc, dels bunyols i dels guinaldos a l'església de Santa Maria, i posteriorment s'anirà fins al Malanyet, on se celebrarà la ballada de sardanes i es rifarà el coc. Aquesta festa va ser recuperada pel Centre d'Estudis Falsetans als anys 80 basant-se en els documents que explicaven que a principis del segle XX aquesta celebració ja tenia lloc entre els veïns del barri del Malanyet.
Bàsicament això va començar als principis dels anys 80. El Centre d'Estudis, la comissió de festes o el grup de festes de jovent que hi havia llavors, que érem al Centre d'Estudis, doncs vam trobar una referència a la revista que feia la colònia de Falset a Barcelona, una revista que treien a principis del segle passat, és a dir, 1912 o 1900, a principis dels 1900, que feien referència doncs, a la festa de Sant Blai, no? I que aleshores doncs, allí explicava que la festa de Sant Blai al barri del Malanyet doncs, agafaven la jovenalla, agafaven o no tan jovens, doncs, agafaven, feien un coc amb sucre i farina, i aleshores doncs, l'anaven a passejar pel poble amb quatre músics al davant, l'anaven a passejar per tot el poble, com si diguéssim, i recaptaven doncs, 4 duros doncs, per poder pagar els músics i fer la festa, en aquest cas doncs, al barri de la Malanyet. Recordem que el barri de la Malanyet ara doncs, queda integrat, com aquell que diu, doncs, dins la població, però fa 100 anys doncs, era una barriada perifèrica, és a dir, doncs, cap a les afores. No?
I... Vidal explicava que un dels canvis més destacats del coc de Sant Blai és que originàriament estava fet amb sucre i farina, però actualment és un coc de recapte.
Potser el primer el van fer així i llavors ja de seguida ja van passar doncs, a fer el de recapte, entre altres coses doncs, perquè era més amè, era més mengíbol, doncs, bueno, tenia més atractiu a l'hora de rifar-lo. No? I bueno, ja et dic, és a dir, vam començar amb una escala que devien haver 12 o 14 cocs i ara doncs, ja són gairebé més de 20 els cocs que es van passejant. No?
Finalment, el president del Centre d'Estudis Falsetans es mostrava confiat en que la meteorologia acompanyarà, tot i que, com sempre, farà fred. Aquest dissabte 2 de febrer, Capçanes acollirà una nova edició de l'Art amb Vins, el 19è tast del vi i l'oli nou. Aquesta experiència, que proposa un maridatge de sensacions, comptarà amb la participació de la sommelier Anna Casabona, el xef Sergi Barceló i els performers, actors i músics Oleguer Escoda i Jordi Banquer. Aquest esdeveniment, que vol promocionar els productes locals, està organitzat per l'Associació de Veïns del Casal Capçanenc. L'aforament és limitat i els tiquets tenen un preu de 30 euros per al públic en general i de 25 per als socis del Casal Capçanenc. El Teatre L'Artesana va presentar fa uns dies la programació d'hivern, una temporada que anuncia serà de cine. Durant els mesos de gener, febrer i març s'hi projectaran fins a 7 pel·lícules, entre les que destaquen les pel·lícules familiars El Cascanueces i los Cuatro Reinos, En Ralph destrueix internet, La gran aventura dels Lunis i el llibre màgic i Astèrix, El secreto de la poción mágica. També s'hi projectaran els films Gente que viene y va i Ha nacido una estrella. Pel que fa a la música, la Roda Produccions pujarà a l'escenari de l'Artesana l'espectacle familiar El vestit pop de l'emperador, avui dissabte, i el pianista falsetà Lluís Capdevila presentarà Cinematic Radio, el seu darrer àlbum, amb el qual estarà de gira per Catalunya, Espanya, Suïssa i els Estats Units. Per últim, i en teatre, el grup Pere Sans d'Ulldecona representarà l'obra Tots eren fill meus el dia 17 de març. L'obra d'Arthur Miller sobre les conflictives relacions entre pares i fills, la responsabilitat social individual i la necessitat de viure segons uns principis és dirigida, en aquest cas, per Joan Martínez. La programació d'hivern que es va encetar el passat dissabte 26 de gener és l'onzena de la nova etapa del Teatre L'Artesana de Falset. En les 10 temporades anteriors s'hi han dut a terme un total de prop de 150 propostes, les quals han aplegat més de 23.000 espectadors. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Empat a 3 gols del Falset Esportiu a casa contra el Camp Clar. Tot i avançar-se amb un gol de Said Bouaca, l'equip de la capital del Priorat va acabar la primera part perdent per 1-3. Al segon temps, però, el Falset va poder remuntar i empatar el partit gràcies als gols de Pau Ribes al 61 i Aleix Ruiz al 81. El Falset es manté setè a la classificació amb 31 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els falsetans visiten el camp de l'escola Sant Pedro i Sant Pablo demà diumenge a 6:15. La Unió Esportiva Porrera, per la seva banda, va aconseguir els 3 punts en imposar-se 3-2 al Racing de Bonavista. Aquesta segona volta ha començat molt bé pels prioratins, amb 3 victòries i un empat que els permet somiar amb la permanència. Actualment, el Porrera és 16è, amb 14 punts. I avui dissabte, l'equip del Priorat juga al camp del Bonavista a partir de les 5 de la tarda. Pel que fa als juvenils del Falset Esportiu, van golejar el Montroig per 8-0. Pels falsetans van marcar Marlington Olvera amb un triplet, Martí Abella que va fer 2 gols, Webster Paraíso, Hisham Bouaca i Isaac Escoda. Amb aquesta victòria, els nois de la capital del Priorat s'enfilen fins a la tercera posició amb 34 punts. I en la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset visita el camp d'un rival directe, el Montblanc, avui a 6:45. En futbol sala, el Priorat Nord va sumar la seva tercera derrota consecutiva en perdre contra l'Escó a casa per 1-3. Els de Cornudella són coers encara sense puntuar. I el Capçanes, en canvi, va guanyar per 6-7 a la pista del Vandellòs gràcies als gols de David Puigcheu, Marc Areny, Josep Ferrer i Ignasi Pena. El Capçanes és quart a la classificació amb 6 punts. Aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga dels equips de futbol sala, tot i que el Capçanes juga els quarts de final de la Copa Tarragona contra el Laguna Cambrils avui dissabte a 7:15 a la pista municipal de Capçanes. I ara, el temps amb Enric Macip.
El temps.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat per la seva variabilitat en la situació meteorològica. Hem tingut moments de pluja, pluges en general febles, de poca importància, també vents bastant forts i temperatures que no han estat excessivament baixes, tot i que amb el vent la sensació de fred en algun moment ha sigut important. Per al que queda de cap de setmana, la situació ve dominada per una entrada de vents del nord, un cop ha passat el sistema frontal que ens va afectar ahir. Aquests vents començaran a bufar fort, amb força durant el dia d'avui i faran baixar les temperatures d'una forma important, si bé no, fins al límit que podem considerar onada de fred. Situació, doncs, de temperatures hivernals en els propers dies i sense pràcticament precipitacions. El fenomen més important serà el vent durant un parell de dies. I en quant a efemèrides, hem de recordar que tal dia com avui, però de l'any 1956, s'iniciava possiblement la onada de fred més important i més forta que se'n té notícia, que és pràcticament generalment en tota Europa, que en temperatures que van aconseguir autèntics rècords, per exemple, a Marboré, al Pirineu de Huesca, i el rècord absolut de la península Ibèrica, en aquell any fins als 50 graus sota zero. El port d'en Valira, que s'estava construint la carretera en aquell any també, el 40 sota zero van petar els termòmetres, és a dir, temperatures baixíssimes, que també en zones més templades van provocar estralls en quant a matar gran quantitat d'arbres i també algunes persones que els va agafar els seus trossos van arribar als pobles en símptomes de congelació.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els ha parlat Manel Sales Martori. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!